tot costa.
Egan Bernal es va coronar ahir a París. Amb només 22 anys és el tercer ciclista més jove de la història en aconseguir-ho. Mentrestant, el Barça segueix buscant un lateral esquerre. Per cert, dissabte, Juan Miranda, de 19 anys, campió amb la selecció espanyola sub-19. El talent, tot i ser jove, segueix sent talent.
Tot costa.
Bona tarda, Marta. Què m'expliques?
Doncs t'explico que Sergi Roberto obre les portes a Neymar. En una entrevista a TV3, el de Reus assegura que els grans jugadors són sempre benvinguts al club blaugrana. A més, diu que l'objectiu de la temporada és guanyar-ho tot i que ell vol jugar, li és igual si és al lateral o al mig del camp.
Amb el Roger Busar repassarem les paraules de Sergi Roberto i tot el que pot donar de si aquesta setmana a Can Barça.
L'equip d'Ernesto Valverde torna demà als entrenaments i començarà a preparar el primer partit al Camp Nou, el trofeu Joan Gamper de diumenge contra l'Arsenal. Mentrestant, el club continua pendent del mercat, tant de les entrades com de les sortides. I a l'Andorra, festa gran, perquè s'ha convertit en equip de segona divisió B. La Federació Espanyola resol avui que serà l'equip andorrà qui ocupi la plaça del Reus, descendit per impagaments. L'Andorra, propietat de Gerard Piqué, va pagar els 452.000 euros que demanava la Federació Espanyola. D'aquesta manera assoleix dos ascensos en una temporada, després de pujar de primera catalana a tercera divisió per mèrits esportius.
Per la seva banda, l'Espanyol ja prepara la tornada contra l'Estiarnan, que jugarà dijous.
Els de David Gallego juguen a Islàndia el partit de tornada contra l'Estiarnan. A l'anada, els blanquiblaus van guanyar per 4-0 i tenen molt ben encarrilada la classificació per a la següent ronda de l'Europa Lliga. Avui ha parlat Javi Puado, golejador en l'amistós d'ahir contra el Sheffield Wednesday i que ha fet balanç del que portem de temporada.
A Madrid, més problemes per Zinedine Zidane, ara amb la lesió del seu porter titular, de Thibaut Courtois.
El porter belga s'ha fet un esguinç de grau 2 al turmell esquerre i tot apunta que es perdrà a l'inici de la Lliga. Courtois ha quedat, per tant, fora de la convocatòria de Zidane per a l'Audi Cup. El tècnic madridista també ha deixat fora Gareth Bale, encara pendent de resoldre el seu futur. I qui sembla que es quedarà al Madrid és James, que avui s'ha tornat a entrenar sota les ordres de Zidane, tot i que tampoc ha viatjat a Múnich. Demà a la tarda, el Madrid jugarà a la semifinal de l'Audi Cup contra el Tottenham.
També farem balanç un cop acabat del Tour de França i la victòria d'Egan Bernal. Tot això des d'ara i fins les 8.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. @totcosta.
I comencem parlant de l'Andorra. Una de les notícies del dia és que l'equip que presideix Gerard Piqué és nou equip de segona divisió B, així ho ha fet oficial avui la Federació Espanyola de Futbol. I aprofito que tinc en línia el seu director esportiu, el Jaume Nogués. Jaume, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, gràcies per atendre el Tot Costa de Catalunya Ràdio i moltíssimes felicitats per aquest ascens doble a segona divisió B. Fa un mes celebrava l'ascens a tercera i ara sou nou equip de segona B. Com s'ha gestionat la plaça i com ha anat tot aquest procés per acabar assolint la vacant del Reus?
Bueno, al final la federació va obrir, bueno, com ja tots sabeu, aquesta vacant del Reus i el club, doncs, bueno, vam decidir que era una bona oportunitat per nosaltres i res més, vam anar per ella, no hi ha més que això, simplement al sortir la vacant, doncs, vam creure que era una bona opció.
Quins canvis suposa el fet de pujar a segona divisió B a la planificació esportiva? És a dir, la idea de cara a aquesta temporada, a la pròxima temporada, és fer un equip amb aspiracions de pujar a segona A o simplement mantenir la categoria?
Bueno, jo crec que ara al final això acaba de passar ara fa 3 hores, 4, ens hem de sentar, ens hem de respirar, hem d'agafar aire i pensar a veure cap on volem anar. El club sempre hem sigut, crec que ens estiguem per ser ambiciosos, però sí que és cert que, carai, estem molt, molt, molt embrionàriament estar a segona B i crec que hem de fer passos ferms i tenir-ho molt clar.
Relacionat amb això, has pogut parlar ja amb el Gerard Piqué. Què en pensa d'aquest ascens?
Bueno, al final és el líder del projecte, està sempre allà. Bé, molt content i amb ganes de tot. Al final ja et dic que és el líder de tot això. Però més, molt content.
Fantàstic. Comenceu avui, l'equip comença avui aquesta pretemporada, no?
Sí, hem començat. De fet, ara hem acabat l'entrenament. Ara acabem d'acabar.
I, la plantilla respirava il·lusió, respirava ganes pel fet d'aquest ascens, de la notícia que han conegut avui?
Sí, sí, la veritat que hem estat parlant i tots molt il·lusionats, perquè, hòstia, al final no deixa de ser un somni per tots nosaltres poder estar a segona B. I ha sigut ara, doncs, ara treballar-ho al màxim per ser competitius.
Fantàstic, doncs moltíssimes felicitats per aquest ascens i moltíssimes gràcies també per atendre la sintonia de Catalunya Ràdio, per atendre el Tot Costa. Esperem que la temporada vagi d'allò més bé i que aconseguiu totes les fites que us marqueu.
Moltes gràcies, molt agraït. Adéu, adéu.
Doncs són les paraules del director esportiu de l'Andorra, de Jaume Nogués, content, evidentment, per aquest ascens, tot i que sigui els despatxos, a segona divisió B. Canviem, en aquest cas ara, l'Andorra pel Barça, que va arribar ahir del Japó, on ha fet la primera gira d'aquesta pretemporada. Roger Bosà, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda.
Els jugadors hauran descansat dos dies. Demà, tornada a la feina en la setmana del Gamper, en l'estrena al Camp Nou, tot plegat abans de la segona gira.
Sí, demà tornen els entrenaments, ara han tingut dos dies de festa, van arribar ahir diumenge, demà tornada a la feina, doble sessió, al matí a la tarda, diumenge al Gamper contra l'Arsenal, presentació i primer partit de la pretemporada al Camp Nou, Barça-Arsenal a les 8 del vespre i l'endemà dilluns cap als Estats Units, segona gira d'aquesta pretemporada, ara cap a terres nord-americanes, allà el Barça jugarà dos amistosos, tots dos contra el mateix rival, el Nàpols, el primer dimecres que ve, dia 7, a Miami, el segon, el dissabte 10, a Detroit. Seran els dos últims partits del Barça abans de començar la Lliga la setmana següent a Sant Mamés.
I abans de tot això, fins i tot abans de marxar als Estats Units, el Barça vol tancar carpetes, vol tancar les altes i les baixes.
Sí, perquè ha de ser una setmana decisiva als despatxos, perquè el club està pendent de tancar el lateral esquerre i també d'enllestir dues sortides, que són Malcolm i Rafinha. El tema del lateral esquerre, la prioritat, continua sent la de Junior Firpo del Betis. Aquí falta ara, però, que els dos clubs s'acabin posant d'acord, perquè el Betis demana una xifra ara mateix que el Barça no està disposat a pagar. De moment, l'operació no avança i sortides continuem buscant equip per a Malcolm. El brasiler vol marxar perquè vol més minuts. El Barça pretén ingressar-ne almenys uns 60 milions, tot i que tampoc descarta una sessió remunerada. L'Arsenal és un dels equips que últimament s'hi han interessat. Veurem com acaba el futur de Malcolm i Rafinha també amb els dies comptats. Fins ara l'equip més ben posicionat és el València, però també veurem com acaba, perquè allà hi ha Sarau, hi ha crisi, sí. El club C hi ha una mica de crisi institucional, està previst que el conseller delegat Mateu Alemany deixi el càrrec i això podria torçar les coses.
I tot això després de guanyar la Copa del Rei. Doncs ho deia ara l'Arbo, dues baixes gairebé segures, Malcolm i Rafinha, i una alta seguríssima, la lateral esquerra, i no ens oblidem de Neymar, de qui el club tampoc s'olvida i ja fa dies que l'operació està en marxa.
Insistim, el club continua decidit a fitxar-lo, tot en mans ara de les negociacions entre Josep Maria Bartomeu i el president del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Ja ho hem anat explicant en les últimes setmanes. El Barça el que vol és un intercanvi de jugadors. El Paris Saint-Germain vol diners. L'estiu serà llarg, això ja us ho podem assegurar, però el Barça intentarà que Neymar torni. Neymar força i forçarà per marxar de París. Mentrestant, ho explica avui l'equip, el brasiler no jugarà cap partit amb el PSG aquesta pretemporada.
Precisament de Neymar n'ha parlat en les últimes hores un excompany seu al Barça, Sergi Roberto, i un actual company seu al PSG, en aquest cas, Marco Verratti.
I els dos contundents. Sergi Roberto ho ha fet en una entrevista a TV3 i no s'allunya de les veus de dins del vestidor que ja hem anat sentint en les últimes setmanes. La de Sergi Roberto, una més, ho diu un dels capitans, Neymar té les portes obertes.
Volem ser millors cada any i bé, el Ney és un dels millors jugadors del món i està clar que si vingués doncs seríem millors encara. Llavors això ja no és decisió meva, hi ha altres persones doncs, al club que decideixen els fitxatges i bé, jo tots els jugadors bons que hi hagi al mercat doncs, són sempre benvinguts. I el Ney és un d'ells, el Ney és un grandíssim jugador que quan va estar aquí al Barça doncs ja va donar un nivell altíssim, ens va ajudar moltíssim i bé, si bé o no ja no és cosa meva, però està clar que doncs, els grandíssims jugadors doncs, sempre són benvinguts aquí al Barça.
Això dins del vestidor del Barça, el del PSG, avui hem sentit Marco Verratti, com dèiem, a Ràdio Monte Carlo. L'italià ha estat molt clar, també obre les portes a Neymar, però perquè marxi, i aconsella al seu club que deixi marxar el brasiler.
Són coses entre Neymar i el club, però si un jugador realment vol marxar, El club l'ha de deixar marxar. Tot depèn de les condicions financeres, és clar, però no retingueu un jugador que vulgui marxar. És millor així. En cas contrari, tindrem un jugador que no vol estar aquí i això anirà contra tot el club. Jo penso que quan un jugador vol marxar, el club l'ha de deixar marxar.
Ara sentíem Sergi Roberto. Més enllà de Neymar, el blaugrana li ve una temporada lluny del lateral i ja al mig del camp. No ho tindrà fàcil amb tant migcampistes, però.
Hi ha molta competència i Sergi Roberto ho sap. També a TV3 ho reconeix. Jugar al mig del camp li agrada perquè és el que prefereix i això està bé, però sap que haurà de lluitar per jugar.
Que vull és jugar, ajudar l'equip dins del terreny de joc. Per això, doncs, si és veritat que em farà servir al mig del camp, doncs el que vull també és jugar. I com tu dius, hi ha overbooking, hi ha moltíssims jugadors, així que bé, sé que és un repte molt difícil, però bé, veurem com evoluciona la temporada i, com ja dic, jo el que vull és jugar.
Per cert, encara en clau Barça, deixa'm dir-te, Fitó, que avui ha començat a treballar Víctor Valdés a la banqueta del juvenil A. Primer entrenament de Valdés que s'estrena amb el seu nou equip a la Pedrera. Debutarà d'aquí un mes, el 27 d'agost, a l'estrena de l'estadi Johan Cruyff contra el juvenil de l'Ajax.
Doncs són els noms propis del Barça. Neymar, Sergi Roberto, inclús Berratti, que va sonar el seu dia. Veurem com avança aquest estiu del Barça i veurem si finalment acaba arribant o no Neymar. I l'Espanyol, que també encara té deures sobre la taula, va tornar ahir a la nit d'Anglaterra, on va jugar un amistós davant el Sheffield Wednesday, i aquest mateix matí ja ha tornat a la feina perquè dijous que ve, ho dèiem al principi, té la tornada de la segona eliminatòria prèvia de l'Europa League a Islàndia. Eudal Serra, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I un dels jugadors que es va reivindicar l'amistós d'ahir és el davanter del filial, Javi Puado.
Puado va ser un dels destacats ahir a Anglaterra, on va marcar el primer dels dos gols dels pericos, un gol a més de difícil i espectacular execució.
Estem a pretemporada i el que volem és tots estar un bon moment, agafar confiança, agafar minuts, agafar partits. I sí que és veritat que els dos partits que he jugat, pues, en aquest cas he fet gol, però em sento molt còmode tant als entrenaments com als partits, i jo el que faig és treballar cada dia de la millor manera possible perquè quan arribi, pues, l'oportunitat d'aprofitar-la.
Ahir David Gallego no només va donar minuts a Puado, sinó a altres jugadors que l'anada amb l'Stjarnan no van jugar i que dijous a Islàndia podrien tornar a tenir minuts. Puado, tot i el 4-0 del primer partit, però vol ser prudent per diversos motius.
Igualment serà un partit molt difícil. Ells són un equip molt fort, anem a casa seva, que on es troben còmodes, i al final, pues, si és veritat que portem una renda, pues, una mica favorable, però no ens hem de confiar per res. Ells faran un partit on intentaran, pues, marcar, crec que d'hora, i pressionar-nos, però nosaltres anem allà a fer el nostre partit, en què sigui gespa artificial. Intentar jugar, moure i emportar-nos al partit.
Demà els blanquiblaus s'entrenaran al matí a la ciutat esportiva Dani Jarque a porta tancada, i han acabat el tècnic David Gallego donarà la llista de jugadors convocats. Dimecres, a primera hora, desplaçament amb vol charter cap a Reykjavik, un cop aterrats a Islàndia. Dimecres a la tarda, roda de premsa oficial del tècnic de l'Espanyol, i després entrenament a l'estadi de l'Stjarnan, on jugaran dijous a 1:15 del vespre, hora d'aquí. Partit que també us transmetrem en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio.
I espero que hagis fet bé la maleta, Eudald, que agafis una rebequeta,
no,
perquè té pinta que farà fred a Islàndia, no?
Ara ens hi posarem. El passa és que estan aquí, costa ara d'entendre que pugui fer tant de fred allà, però vaja, segur que alguna coseta de roba, una mica més d'abric, hi posarem.
Mentrestant, avui, també a l'Espanyol, s'estrena com a entrenador l'ex-blanquiblau Luis García, que ha començat la pretemporada amb l'equip juvenil de l'Adam.
L'asturià, un cop penjades les botes, assumeix el repte de dirigir l'equip de l'Adam a la divisió d'honor juvenil, tot i que en declaracions a TV3 no amaga que en un futur li agradaria poder entrenar a l'Espanyol.
Ojalá, pues, las cosas vayan bien y algún día pueda volver a mi casa, la cual considero es el Español.
L'ajudant de Luis García a la banqueta de l'Adam serà un altre experico, l'argentí Pablo Rochen.
I encara tocarem un altre fil de futbol, perquè a Madrid continuen els mals de caps per Zinedine Zidane. Marta Cabré, bona tarda.
Bona tarda.
La carpeta Gareth Bale sembla que no hi ha manera de tancar-la.
Doncs no, el galès, que té un peu i mig fora del Madrid, apuntava a la Xina, però les últimes hores sembla que l'interès s'ha refredat. Per tant, Bale continua estant a les ordres d'un Zidane que l'ha deixat fora de la llista per viatjar demà a Munic, on els blancs jugaran
l'Audi Cup. Demà a les 6, primera semifinal, Madrid-Tottenham.
Bale no hi serà, no jugarà contra el seu ex-equip i tampoc jugarà Thibaut Courtois, que avui el Madrid ha informat que pateix una lesió al turmell.
El porter, en principi titular del Madrid, té un esquinç de segon grau al turmell esquerre. El Madrid no ha determinat el temps de baixa, però tot fa pensar que el porter belga serà baixa per debutar a la Lliga contra el Celta.
Doncs amb la baixa de Courtois i James Rodríguez dins, avui el colombià ha tornat a entrenar-se a les ordres de Zinedine Zidane després de més de 750 dies.
Fins fa pocs dies semblava molt clar que James no jugaria al Real Madrid la temporada vinent, però amb la lesió de Marco Asensio no és tan clar que marxi. Avui el colombià ha tornat a la feina amb la resta de jugadors que van disputar la Copa Amèrica i, igual que Bale, tampoc ha viatjat a Únic.
Doncs problemes per un Zinedine Zidane que demà tindrà una nova opció de fer almenys millor paper del que va fer el Madrid ara fa uns dies contra l'Atlètic de Madrid. Fem una pausa i encarem la recta final del Tot Costa parlant de ciclisme, parlant d'Egan Bernal.
Viu un estiu rodó a Catalunya Ràdio.
Et sembla que hi entens, a futbol? T'atreveixes a dirigir un equip de cracs? Ara és el moment. Demostra que ets el millor mister. Dirigeix el teu equip de jugadors reals jornada rere jornada. Hi ha molts premis en joc. Descarrega't l'app de Mister o registra't a mister.mundodeportivo.com. El millor mànager de futbol. Tu ets el mister.
El futbol torna a Montilivi el 3 d'agost. Vine a gaudir del trofeu Costa Brava i d'un gran partit amb el Girona contra el Montpellier. Els nous fitxatges, el nou uniforme i un partit apassionant contra un dels millors equips de la Lliga Francesa. Girona-Montpellier, dissabte 3 d'agost a 8:45. Aconsegueix la teva entrada a gironafc.cat. T'esperem a Montilivi.
A Catalunya Ràdio, Dies de Ràdio.
Fer les pràctiques a Catalunya Ràdio ha estat per a molts estudiants de periodisme una oportunitat professional i laboral per trobar feina.
Doncs jo sóc en Francesc Cano i faig de director d'informatius de Catalunya Ràdio.
Sóc l'Anna Ayala, companya d'aquí de Catalunya Ràdio.
Després de fer les pràctiques, molts han acabat treballant a Catalunya Ràdio. Parlem de la seva trajectòria professional al cap dels anys.
Hola, sóc la Sílvia Creus, redactora...
Avui a les 9 del vespre a Dies de Ràdio.
Vaig entrar com a becari aquí a Catalunya Ràdio.
Amb Santi Carreras.
Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio.
Una de les notícies del cap de setmana, i m'atreveixo a dir que de tota la temporada, és la victòria d'Egan Bernal al Tour de França. Amb només 22 anys, Bernal s'ha convertit en el tercer ciclista més jove en aconseguir-ho en tota la història, i el primer colombià que guanya el Tour, que arriba de groc als Camps Elisis de París. Per tant, la fita és de les que queden gravades. I com sempre, com la majoria de dies de les tres últimes setmanes, en parlem amb el Xevi Soler. Xevi, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
A veure, Xevi, deixa'm començar pel final i molt directe. Amb Egan Bernal tenim ciclista per marcar una època?
Si a ell no li passa res i continua igual de centrat, sí. Ho té tot per ser-ho. És un gran escalador, és un gran contrarrellotgista, és un gran rodador, és un ciclista intel·ligent, és un ciclista que, pel que m'han dit, treballa moltíssim, i el que ha fet amb només 22 anys ens ha de fer preveure que, ha d'anar cap a més, i per tant pot marcar, si ell continua així, almenys una dècada.
Sí, sí. Aviam, Egan Bernal és el nom clau, però quina sensació et deixa el Tour a nivell d'espectacle?
A nivell d'espectacle, l'última setmana hem tingut un molt bon espectacle. Mm. Llàstima de les dues etapes que es van haver de retallar, però era evident que era una bona decisió per part de l'organització. Dèiem a principi del Tour que era un Tour sense patró, que això el faria més espectacular, que havia de ser un Tour per als escaladors. Més o menys ho ha sigut, perquè els que han tingut opcions de guanyar aquest Tour pràcticament tots eren escaladors. Potser ha faltat un palet més. I, tot i que fos un Tour sense patró, sí, cal dir que Ineos un altre cop ha tornat a col·locar primer i segon. O sigui que podem parlar de que Ineos no té Froome, etcètera, etcètera, però al final els patrons continuen sent
ells. Això anava a preguntar, dels últims 8 tours són 7 victòries de l'Sky, i ara Ineos, i a més amb 4 corredors diferents. Hi ha alguna possibilitat els pròxims anys de trencar aquesta hegemonia?
Home, sí, tenen Bernal, tenen Froome, tenen Geraint Thomas, i ara, a més, tots els rumors apunten que tindran Richard Carapaz.
Sí, sí.
El que és el team Ineos és, clar, és una piconadora, a més, A més, en aquest tour, si avui estava analitzant fredament l'aportació de l'equip, jo crec que és el tour més fluix que han fet els gregaris, perquè ni Woodpulse, ni Castro, ni Kwiatkowski ha estat fatal, tot el tour, ja no m'ho compta bé, tenen els millors líders. A vegades estem molt obsessionats amb com controlen la cursa, etc, però qui ha d'acabar tenint les cames són els líders. Per exemple, hem vist molt treball aquest tour del Movistar i sort de l'etapa de Quintana, perquè si no, Landa no ha tirat més, Quintana no ha tirat més, Valverde no ha tirat més, o sigui, al final, qui guanyen els tours no són els gregaris, són els líders.
De fet, anava a preguntar ara pel Movistar, que ha estat campió per equips de forma molt clara, però queda la sensació una mica que han perdut una oportunitat de fer potser alguna cosa més gran o donar una mica més. Anaven amb tres líders, ho deies ara, amb Valverde, Quintana i Landa, i al final marxen del tour amb només una etapa guanyada per Nairo Quintana.
Mira, Movistar és un equipàs i, evidentment, han fet un tour bo, però jo crec que se'ls ha d'exigir molt més, entre que si els seus líders no ni els hi tiren ni tampoc se sap molt bé quina és la tàctica per ells, si el líder és Landa, si el líder és Quintana. Valverde va començar el tour dient que venia a treballar pels seus gregaris i no se l'ha vist treballar més que un dia. Ell és un corredor tan competitiu que això de treballar pels seus líders no en sap gaire. Marc Soler, que és un ciclista que sembla que pugui aspirar alguna coseta més, sempre té el fre de mà posat. Al final, el Movistar té molt bons corredors, però sembla que o la sort o les cames dels seus líders no li dona per més, i encara sort, ja ho dic, Quintana, que segurament és el ciclista més criticat, que els hi ha donat la gran alegria que és guanyar una etapa.
Doncs ara que deies més corredors, té pinta, tot pinta, l'altre dia ahir mateix Alberto Contador confirmava que Enric Mas acabarà el Movistar. Deixa'm preguntar-te per Enric Mas, Què n'hem d'esperar de l'Enric Mas? Bé, fins i tot va arribar a robar-li un parell de dies el mallot blanc a Egan Bernal. Quina sensació et deixa el tour d'Enric Mas?
Home, la sensació no pot ser del tot real, perquè, segons si ens creiem el que deia el seu equip, una gastroenteritis el va apartar de qualsevol intenció a la classificació general. Jo tinc la sensació d'ell en la volta de l'any passat. També és un corredor molt jove, un corredor que ha començat fa molt poc i un corredor que té les coses claríssimes. És molt ambiciós, jo crec que és un pèl més ambiciós que Egan Bernal, i això a la seva edat pot ser una mica dolent. I tot i això, em sembla que les cames les té, i el coco per continuar treballant el té. A mi em fa una mica de por veure l'Enric Mas al Movistar, perquè normalment els joves els primers anys del Movistar els cuiden una mica perquè no les puntin gaire. No sé si Enric Mas ja fitxarà com una estrella o com un corredor jove que és, i si se sabrà acostumar al rol de gregari, si és que es dona el cas.
I encara dos noms propis més ja per acabar, Xavi. Molt breu, el primer, el de Marc Soler, l'únic català que estava competint en el Tour. Com et queda el cos després del Tour del Marc, que fins i tot l'última etapa ho va intentar, va estar a punt de colar-se entre els dos primers, però va acabar tirant cap enrere.
Gran Tour, com sempre, és un corredor molt valent, és un corredor que segurament no està per guanyar grans voltes per etapes. El temps dirà. És un corredor que el seu equip queda una miqueta més fosc del que podria fer. Jo crec que algun dia el Marc estaria bé que demostrés què vol ser de gran. Si vol ser un Tomàs de Gent i un caçatapes, si vol ser un d'aquests corredors que vol ser top 10 al Tour, no? Si fins i tot vol arribar a ser un líder d'un equip.
I l'últim nom propi, no pot ser una altra manera, és el de Julián Alaphilippe. Què n'hem d'esperar a partir d'ara del francès? Tornarem a veure l'Alaphilippe més classicòman, o creus que pot fer un pas endavant i lluitar per les voltes de 3 setmanes?
Jo crec que no, personalment. Això li hauríem de demanar a ell, però jo crec que el seu futur està continuant donant espectacle en pràcticament totes les curses, que s'han etapes en grans voltes, guanyant clàssiques, guanyant voltes d'una setmana, però per mi seria un error que ell canviés i intentés guanyar una gran volta de 3 setmanes, perquè hauria d'oblidar tot l'altre. I tot l'altre li està donant molta vida, i les seves condicions ara mateix són de ser un dels millors corredors del món, però de no poder guanyar una gran volta per etapes.
Doncs la valoració del nostre expert en ciclisme, la valoració del Xavi Soler, que amb ell hem anat seguint les 3 setmanes de competició que han acabat amb Egan Bernal, amb el colombià de només 22 anys, vestit de groc a París. Xavi Soler, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, i ens seguim parlant, perquè d'aquí menys d'un mes, una mica més, comença la Vuelta.
Correcte, allà estarem.
Fantàstic, gràcies, Xavi.
Una abraçada, adéu.
I canviem el ciclisme pel futsal, perquè un dels dos equips catalans torna a la feina demà dimarts. És l'Indústries Santa Coloma. David Obac, bona tarda.
Bona tarda.
I just avui, el dia abans d'aparcar les vacances, el Club Colomenc ha anunciat la renovació del seu entrenador, Oscar Redondo, per una temporada més.
Sí, serà de fet la quarta temporada ja de Redondo al capdavant de la banqueta de l'equip de Santa Coloma. És una renovació, de fet, que estava ja lligada, tancada des de feia setmanes, s'ha oficialitzat avui, i serà només, com deies, Joan, doncs per una sola temporada, i el tècnic de l'Indústries ens explica per què.
És decisió consensuada con el club, totalmente consensuada. És molt ràpid, perquè la idea de les dues partes era molt similar. Por parte mía, de los que te puedo hablar, pues mirando con el club, no quería condicionar tanto a lo largo de la temporada como al terminar la temporada las posibles decisiones que tengan que tomar. Y también es cierto que por parte mía personalmente no tengo muy claro lo que voy a hacer después de acabar esta temporada.
Óscar Redondo afrontarà una temporada més dirigint la nau de l'Indústries i una temporada més hi haurà molts canvis a la plantilla.
Tants com la meitat de la plantilla, eh? 7 altes i 7 baixes. Les altes, Petri Iwell del Copagril brasiler, Pablo Vidal del San Lorenzo argentí, Sepe, que torna a casa des del Tudela, Roger Vermosell de l'Opa Roló i Jalit del Barça B. A més, puja el porter del filial, Borja Puerta. Pel que fa a les baixes, doncs algunes són no volgudes, com ara la de Pol Pacheco, també la de Ximbinha i Tales, i d'altres doncs més esperades, com ara Cristian, Mario, Pablo i Maico. Amb tot plegat, Redondo ens valora la confecció de la seva plantilla.
Dentro de las posibilidades que tiene un club como Indústria, sí. Es cierto que hemos tenido que ir cambiando la planificación. Había jugadores que han estado cerca de venir al club, al final no se ha podido por una razón u otra, pero la verdad es que creo sinceramente que, como os decía antes, dentro de las posibilidades que tiene un club como Indústrias, que el presidente ya hace un esfuerzo enorme, la verdad es que estamos muy contentos de cómo ha creado la plantilla.
L'objectiu seguirà sent la permanència, tot i que l'Indústria s'ha quedat sense el seu fitxatge estrella, el jugador del Palma.
Sí, estava lligat, que no firmat. El jugador fins i tot havia fet el trasllat de vivenda a Barcelona. Havia de ser un fitxatge que elevava el nivell de la plantilla de Redondo, però el Palma, davant la pèrdua d'algun jugador important, finalment no li ha donat la carta de llibertat, d'aquí que Hamza s'hagi quedat a Palma per complir l'any de contracte que li quedava. Redondo es queda sense un jugador que volia i molt, i vaja, ho han solucionat doncs, amb algun fitxatge que confecciona la plantilla amb un jugador de rol diferent.
Doncs veurem com li va la temporada a l'Indústries García. Gràcies, David.
Adéu-siau.
La xarxa Ford de Catalunya t'ofereix aquest espai.
Victòria de Max Verstappen al Gran Premi d'Alemanya, una cursa marcada per la pluja. Marta Cabré, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda.
Un Gran Premi, a més, molt accidentat.
L'holandès de Red Bull va pujar a dalt de tot d'un podi molt sorprenent. Darrere de Verstappen van entrar Sebastian Vettel, que va protagonitzar una remuntada espectacular des de l'últim lloc de la graella fins a la segona posició, i el Toro Rosso del rus Daniil Kvyat. Les condicions meteorològiques amb pluja intermitent durant tota la cursa van posar el triomf molt difícil a Verstappen. De fet, el pilot holandès es va aturar fins a 5 vegades a box per canviar pneumàtics i va sobreviure a una virolla de 360 graus abans d'aconseguir la segona victòria de la temporada després del triomf d'Àustria.
Tan aviat com m'he posat a davant dels Mercedes heu pogut veure quin ritme he portat, perquè m'he allunyat amb comoditat estalviant pneumàtics. Així que sí, avui ha estat un dia bo i hem pogut evitar problemes. Per tant, estic molt content d'haver guanyat.
Vettel i Kvyat es van endur la lluita pels dos últims calaixos del podi en les últimes voltes, una lluita que va deixar fora Carlos Sainz. El madrileny va acabar cinquè i al final de la cursa va dir que no estava gaire content amb aquesta cinquena posició.
Un buen resultado, quizás el quinto con sabor más agridulce de mi carrera, porque ese podium yo creo que se nos ha escapado. El caso es que los que no tenían nada que perder, que eran los que iban últimos, han puesto el slick. Cuando yo pedía por la radio que igual era momento de ponerlo, pero íbamos quintos en ese momento, entonces era mucho que perder, ¿no? Si ponías el slick y fallabas en ese último safety car, pues quedabas como un tonto. El feeling me decía de ponerlo, otro feeling me decía que no. Si lo hubiésemos puesto era un podium seguro.
Ens passem la vida esperant. Esperem vacances, concerts. I el cotxe? El cotxe pel qual ja no et penses seguir esperant. It's Audi Time. De l'1 al 31 de juliol. Ara el teu Audi Q5 Advance per 290 euros al mes amb tots els serveis inclosos. Oferta My Renting d'Audi Financial Services. Més informació a Audi Retail Barcelona Pones, a la Zona Franca, carrer de la lletra A61.
Quinze segons i seran les 8 del vespre. Ja tenim el Martí Ferrero preparat a l'estudi 3 de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies a tot l'equip que ha fet possible el Tot Costa. Marxem, que vagi bé, adeu.